Bona tarda, són 8:15 del vespre, comença l'Infovespre.
L'Infovespre.
Comencem l'informatiu parlant del ple d'ahir. L'oposició veu pèrdua de patrimoni amb la cessió que fa l'Ajuntament a Hàbitat Solidari. El ple d'ahir al vespre va aprovar la cessió gratuïta d'un pis i una casa a la Fundació Hàbitat Solidari per destinar-ho a lloguers socials. L'oposició es va abstenir a aquesta cessió perquè veu noble la finalitat, però no veu amb bons ulls que l'Ajuntament es desfaci de patrimoni municipal. El tinent d'alcaldia, Jordi Sitjà, va explicar que el pis ja fa 10 anys està en règim de lloguer social i que la casa tenia fins fa uns mesos un inquilí en lloguer social. Qui compri i rehabiliti la casa hi acabarà gastant uns 200.000 euros, una xifra que l'Ajuntament ni pot ni vol assumir per fer-hi com a molt un habitatge social. És per això que la dona a la Fundació Hàbitat Solidari, amb la condició que la vengui i amb l'import de la venda es puguin comprar un parell de pisos. A més, ja va explicar al ple que la Fundació Hàbitat Solidari té un local en propietat a Puig de Popa que es vol posar també en venda i afegir-ho al que es tregui de la casa del Raval i comprar algun habitatge més per fer-hi lloguer social. I això fa fort econòmicament la Fundació.
Que li dona una solvència econòmica a la Fundació, que el posiciona també davant d'entitats financeres, davant de poder negociar amb les mateixes entitats que tenen, moltes vegades hem dit, tenen pisos tancats i que nosaltres podem fer un acostament primer cordial i després si convé una mica més amb mesures que tenen els ajuntaments per poder adquirir habitatges. Si no tenim recursos al darrere no podem negociar res i per tant hi ha tota aquesta amalgama d'uns habitatges que, com s'ha dit en un moment de la conversa, havien tingut des del primer moment la vocació de cedir-se per fer una funció d'habitatge social.
El primer partit ha mostrat els seus dubtes al fet que l'Ajuntament cedeixi la propietat d'un pis al carrer Joan Fuster i d'una casa al carrer Raval, va ser Iniciativa Catalunya Els Verds. El seu regidor, Sebastià Tejada, va assegurar que la seva formació no té res en contra de la Fundació Hàbitat Solidari, però són partidaris d'una altra política d'habitatges que no la dirigeixi una fundació privada, sinó que hauria de fer l'Ajuntament directament. En aquest sentit, va dir que confia que la nova oficina d'habitatge serveixi per redreçar aquest camí que ell veu equivocat. El tinent d'alcaldia d'habitatge, el socialista Josep Torres, va dir justament que si s'ha creat l'oficina d'habitatge és precisament per no deixar totes les polítiques d'habitatge en mans de la Fundació.
La Fundació ha anat creixent, però l'Ajuntament també ha tingut voluntat d'implementar també la política d'habitatge i per tant ara no és Fundació igual a política d'habitatge. Jo crec que la inauguració, tal com ha dit la senyora alcaldessa, de l'oficina d'habitatge, que deixa clar que hi ha la voluntat clara d'aquest govern de tirar endavant unes polítiques d'habitatge, i també tenim clar que la Fundació forma part d'aquestes polítiques d'habitatge i per això la voluntat també ha estat incorporar-la en aquesta agència, perquè té el seu despatx allà i nosaltres d'alguna manera podríem dir que la tutelem.
Per part del Partit Popular, el regidor Josep Maria Pérez Basar va mostrar-se favorable a que una fundació sigui qui gestioni la política d'habitatges, però també recela del fet de que l'Ajuntament pugui estar perdent patrimoni gratuïtament. La seva preocupació és que pot passar amb els habitatges que fins ara eren municipals si en un futur la fundació trenca el seu actual model social.
Nosaltres estaríem més a favor de que en la fundació tinguéssim una participació que no ha quedat aclarida, de la comissió ho vaig preguntar, una participació tipus societat i en el qual l'Ajuntament fos partícip en un cert percentatge d'això. D'aquesta manera, doncs, si pel que fos aquest caràcter social i que fa aquesta fundació, que per molts anys sigui així, no fos així, canvies el rumb, doncs, i acabés trencant-se, aquests patrimoni de l'Ajuntament tornés a revertir en l'Ajuntament. Aquesta és la nostra idea.
La CUP també va mostrar-se d'acord amb la finalitat de la cessió d'habitatges, però també incidia en la pèrdua de patrimoni municipal. El regidor Jean Catà va anar un pas més enllà i va dir que la fundació de moment és transparent i té vocació totalment democràtica, però no hi ha res que garanteixi que això segueixi sent així en el futur.
O sigui, el fet de que sigui aquesta fundació la que s'encarregui de gestionar això, ens, doncs, s'esdevé una falta de garanties, en el fons, de transparència, de decisions democràtiques, etc, etc. Amb això no volem qüestionar la feina que està fent la Fundació Hàbitat Solidari, que ens consta doncs, que és una feina molt bona. El que sí que volem doncs, que quedi palès i que consti en acte de que estem d'alguna manera l'Ajuntament el que està fent els últims mesos i anys és sistemàticament cedir tota la gestió de l'habitatge social de la nostra ciutat a aquesta fundació i entenem que això pertoca fer-ho a l'Ajuntament. És a dir...
Per part d'Esquerra Republicana, la regidora Cristina Gómez va dir que troben correcta la cessió dels habitatges, però es van abstenir en la votació perquè el no estar a govern no disposen de tots els detalls de funcionament de la cessió ni de la fundació per poder jutjar el punt que es portava a ple. Per resoldre dubtes de l'oposició, el govern va explicar que la Fundació Hàbitat Solidari no té ànim de lucre i va ser fundada fa gairebé 20 anys en el context de Càritas. A més, l'expedient de cessió no ha tingut cap al·legació i la Generalitat hi va donar el vistiplau. L'alcaldessa va demanar que no s'associï sempre la paraula privat amb especulació. El punt es va aprovar amb 10 vots a favor i 6 abstencions. Per altra banda, el ple va aprovar per unanimitat, amb acord de tots els grups polítics, l'inici de la creació de la figura del síndic de greuges de Calella. Només el PP va presentar dubtes en primera instància al voler saber exactament quin cost té tenir aquesta figura institucional i al considerar que ja hi ha un síndic a Catalunya on qualsevol calellenc s'hi pot adreçar. La resta d'oposició, igual que el govern, va coincidir en opinar que un síndic propi a Calella augmenta la transparència i facilitarà un acostament dels ciutadans a l'Ajuntament. Seguim amb el ple d'ahir a Calella, que va aprovar 3 mocions. Una d'elles, que va aconseguir la unanimitat de tot el ple, va ser presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per demanar a l'equip de govern una planificació i priorització de les inversions necessàries en els equipaments esportius municipals en l'àmbit de les instal·lacions esportives municipals. Aquesta moció va ser acordada amb el govern i es van retocar 2 paràgrafs. La regidora d'Esquerra, Cristina Gómez, va explicar que l'objectiu és poder fer front a les inversions necessàries en equipaments esportius i per això cal tenir una llista de les necessitats i inversions que cal fer, quantificar econòmicament el seu cost i prioritzar-les.
La voluntat d'aquesta proposta, per tant, és poder treballar conjuntament els representants polítics i els representants dels mateixos clubs i entitats esportives de Calella amb l'assessorament dels serveis tècnics municipals els necessaris i especialment els dels àmbits vinculats a la proposta de treball, un mapa de necessitats i prioritats que permeti treballar amb la major eficàcia i eficiència possible. També cerca realitzar un exercici d'aprenentatge mutu, de coneixement per part de totes les parts implicades de la complexitat a l'hora de prioritzar les inversions que cal fer en l'àmbit dels equipaments municipals. Però tenim el ferm convenciment que la realització d'aquest exercici i el compromís que esdevingui vinculant en la seva part resolutiva serà positiu i enfortirà la corresponsabilitat entre tot el teixit esportiu i associatiu de la ciutat i el propi Ajuntament.
El tinent d'alcaldia Jordi Sitjà va explicar que quan van arribar al govern l'any 2011 el manteniment d'instal·lacions esportives estaven molt en retardaries i des de llavors ens han gastat 250.000 euros cada any en aquest àmbit. La segona moció aprovada, en aquest cas amb un únic vot d'abstenció i tota la resta a favor, va ser la que va presentar Iniciativa Catalunya Els Verds, sol·licitant la creació d'una comissió amb representació de tots els grups municipals que s'encarregui d'estudiar si el Brexit pot portar algun benefici a la nostra ciutat. El regidor Sebastià Tejada va indicar que tot està molt a l'aire a hores d'ara i només se sap que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea està prevista pel març de l'any que ve, però es desconeixen les repercussions socials, econòmiques i empresarials que això pot tenir. Intueix que hi haurà empreses que voldran deixar de tenir la seu en terres bretones i aposta per atreure a la ciutat algunes petites o mitjanes empreses, sobretot de l'àmbit turístic. Per això van proposar una comissió de regidors que presenti un informe a ple de conclusions i accions que s'han de fer al mateix ritme que les negociacions del Brexit.
En aquest context, és previsible pensar que en un termini difícil de precisar, moltes empreses, treballadors i autònoms del Regne Unit hauran d'adoptar un posicionament sobre el seu futur en funció del resultat de la negociació bilateral. No és rebutjable que, a banda de les agències europees radicades en les illes i les activitats que d'elles depèn, algunes empreses importants i algunes pimes i treballadors autònoms avaluaran seriosament la possibilitat de radicar-se en la Unió Europea. Des de que es va conèixer el resultat del referèndum, algunes ciutats i regions europees importants s'han començat a posicionar per tal d'acollir les agències europees que hauran de tornar a territori comunitari. A més, algunes ciutats i regions han començat a oferir-se com a zones d'interès per a una eventual reubicació de les empreses del Regne Unit, i algunes oficines de promoció econòmica s'han llançat a treballar el sector empresarial potencialment sensible a la nova situació.
El regidor del PP es va mostrar sorprès que un partit com Iniciativa vulgui portar a Calella empreses privades i capital, però afirma que la ciutat només és coneguda per alguns turistes britànics i poc més. Diu que potser hi haurà convenis bilaterals entre Espanya i Regne Unit, i la moció podria tenir sentit si ho plantegés Catalunya, però no una ciutat com Calella. Es va abstenir perquè ara per ara no se sap si es podran atreure empreses ni com aniran les negociacions. La resta de forces van votar a favor de crear aquesta comissió per fer un inventari de possibilitats i posicionar Calella, que potser no portarà cap fruit concret respecte al Brexit, però, si més no, servirà de base per saber les possibilitats i els atractius de la ciutat. L'alcaldessa de Calella, Montse Candini, va explicar que Catalunya ja ha demanat que l'Agència del Medicament d'Europa marxi de Londres i s'instal·li a Barcelona. La tercera moció aprovada al ple, aquesta sí per unanimitat, va ser presentada pels grups municipals Convergència Democràtica de Catalunya i PSC del món local en suport als 25 anys de la Marató de TV3.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocallatv.
I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal especialitzada en el cultiu i la distribució de marihuana. Entre altres destinacions, el grup distribuïa la mercaderia a una associació canàbica de Barcelona. A més, la policia sospita que una part de la droga també es distribuïa al mercat europeu. Alguns dels escorcolls es van dur a terme a Canet de Mar i Dosrius. Durant l'operació es van detenir 19 persones, totes de nacionalitat espanyola. Se'ls acusa de ser els autors d'un delicte de pertinença a grup criminal, tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes, defraudació de fluid elèctric i un delicte de blanqueig de capitals. El jutge va decretar l'ingrés a presó per a 7 dels detinguts, la resta van quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i la policia no descarta noves detencions. I anem fins a Premià de Mar perquè hi ha novetats entorn de l'explosió en un pis del passat 18 de setembre. A les últimes hores hem sabut que ha mort l'home de 54 anys que es trobava en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Es tractava de l'últim ferit que es trobava ingressat. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han confirmat que la policia científica ja ha entrat als immobles sinistrats per aclarir les causes de l'explosió. Tot i això, el cos policial català ha explicat que aquestes tasques es desenvolupen a poc per intentar garantir la seguretat dins dels pisos afectats. El cas, que és investigat pel jutjat de Mataró, continua sota secret de sumari.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Ara mateix passem a escoltar el nostre company Emili Pacheco amb una entrevista de Pallassos en Rebeldia a Ernest Vila.
I avui volem parlar de solidaritat, volem parlar de Pallassos en Rebeldia i dels concerts de Festa Major, de la Festa Major de la Minerva, que sempre són, tenen rerefons solidari. I aquest any, el que es va fer el dia 23 de setembre, tot el que es recaptava en el concert de l'Orquestra Maravella anaven destinats a aquesta entitat, a Pallassos en Rebeldia. Gairebé es van recaptar 5.000 euros, concretament 4.720 euros. Avui en parlem amb un dels membres d'aquesta ONG, de Pallassos en Rebeldia, amb el calellenc Ernest Vila. Ernest, bona tarda.
Molt bona tarda.
Parlem de... primer de tot de la importància, suposo, de la resposta del públic de Calella en aquest concert i, doncs, això, en aquests diners que es destinaran a les vostres accions a Pallassos en Rebeldia.
Sí, és molt important. De fet, primer de tot volia agrair la resposta preciosa que va tenir tot el poble de Calella i la iniciativa de l'Ajuntament, de la Montse, de Xavier Armilles, de tota la gent i de tota la gent que treballa a l'Ajuntament i ha pensat en Pallassos en Rebeldia en aquestes dades, que realment és importantíssim i bueno, per nosaltres serà vital aquests prop de 5.000 euros, perquè estem iniciant ara últimament moltes caravanes alhora. Ara mateix tenim companys que estan anant a el CETI, el Mar Refugiats de Melilla. També tenim companys que s'estan preparant per agafar l'avió i anar cap als camps de refugiats saharauis de Tinduf. I tenim altres companys aquí a Catalunya, al Prat, preparant i ultimant ja el Festival d'Esperança que arrenca aquest cap de setmana. Vull dir, ara mateix, les ajudes econòmiques que vinguin seran molt benvingudes. Tota la pasta íntegra va destinada absolutament a als companys refugiats. Vull dir, no hi ha alliberats dintre del nostre moviment. Tots nosaltres treballem per això. I bueno, ostres, és que ens vam quedar al·lucinats. Quan ens vam dir la xifra final, bueno, estem contentíssims.
Ernest, teniu, per tant, molts fronts oberts, no?, actualment?
Sí, per sort ara la cosa s'està eixamplant. Tenim ja diferents grups i sí, tenim molts fronts oberts. Com t'he comentat, ara mateix s'està mobilitzant una campanya important i una caravana amb els companys de Charango, amb la gent de Madrid, de Vives Bacia a Madrid, de Can Bellota, amb l'Ivan Prado i moltíssima gent que estem, ja t'ho dic, ara mateix estan anant cap a Melilla. També sempre en el cap tenim els camps de refugiats de Palestina i també, evidentment, que molta gent ens ho pregunta, també treballem en l'àmbit local i aquí a Catalunya concretament també estem fotent moltes coses. Sí.
Què és el que porta en aquests països i en aquests llocs Pallassos en Rebeldia, Ernest?
Nosaltres sempre diem que el més important és fer riure en els nanos i això és el que portem i ho aconseguim. I això, evidentment, és el més importantíssim i el que paga tots els esforços i les angúnies, de vegades, tensions, fins i tot agressions físiques que hem patit. Vull dir, el més important, per sobre de tot, és aconseguir treure unes quantes rialles dels nens que més ho estan patint. Ara, en els camps de refugiats de Lesbos, d'Idomeni, amb tots els companys que estan fugint d'una guerra absolutament terrible i criminal com la de Síria. I clar, això per una banda, evidentment, fer riure els nanos, portar una miqueta de bon rotllo, energia i fraternitat i alegria en els camps de refugiats, però també un llenguatge molt directe. Intentem molts de cops tenir personatges mediàtics perquè pugui ser un missatge potent a nivell mediàtic i viral d'atenció a la ciutadania i un rerefons social i crític de escolteu que això està passant ara mateix a pocs metres de casa nostra, està passant això i tal. Vull dir que per un costat portar bon rotllo i alegria i per l'altre també una miqueta de servir com a eina transmissora o com a font de notícies de lo que està passant també allà.
Tot i que, Ernest, suposo que cada vegada la gent està més conscient, és més conscient del drama que representa per aquestes persones haver de marxar de casa seva, però no sé si encara també s'ha de fer molta campanya, molta pedagogia, perquè hi ha molta gent, no? Potser hi ha el discurs del rebuig, no? De dir aquí ho estem passant malament i que no vinguin persones. Se sent, és un argument que malauradament se sent de manera molt habitual. Cal encara fer molta pedagogia, no?, sobre aquesta qüestió?
Sí que cal. Sí que cal, i de fet la fem directament amb xerrades, congressos, organitzem festivals arreu de Catalunya, d'Espanya també, a Galícia, participem en fòrums mundials potentíssims també a nivell mundial, on es debaten totes les coses, tots els punts de vista, i intentem treballar amb tot això, amb xerrar fins i tot amb la gent més, potser més contrària a que anem allà. De fet, nosaltres hem patit sobre la nostra pell atacs, digue-li, racistes o feixistes o d'ell com vulguis, que de gent, bueno, que no entén el que estem fent i que fins i tot ens ha arribat a intentar agredir. Llavors sí que cal fer molta pedagogia, explicar que es poden treballar els dos àmbits Nosaltres treballem amb els refugiats, però també treballem amb la gent d'aquí, amb tallers, amb escoles, amb xerrades, amb debats. Vull dir, es poden fer les dues coses. El discurs aquest de, que sembla que esteu ajudant més els de fora que els d'aquí, no sé, primer que és un discurs bastant, no sé com dir-ho, però que no, que és totalment fals. S'ha de treballar on faci falta. I ara mateix, on urgeix, no fa falta tenir molts de mitjans de comunicació arreu per veure que fa falta on fa falta, camps de refugiats, on la gent s'està debatint entre la vida i la mort.
Ernest, i per acabar, hi ha un acte protocolari previst per les properes setmanes, oi? On es farà entrega dels diners?
Sí. Si no vaig errat, em serà que és el 21 d'octubre, que se farà l'oficialització, no sé com es diu, de l'entrega de diners. I, bueno, nosaltres anirem, vamos, amb un somriure d'orella a orella, contentíssims i molt, 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 molt agraït de que l'Ajuntament col·labori d'aquesta manera tan, tan maca amb nosaltres. L'Ajuntament i tot el poble de Calella. La iniciativa ha sortit d'ell, però dic que els 10 euros de cada persona que va disfrutar el concert de la Meravella, que potser van pensar, ostres, 10 euros, si això fa mal, no sé què, doncs que sàpiguen que realment aniran molt ben invertits i que els optimitzarem euro per euro, perquè realment pues, la gent estigui orgullosa d'això. I també, bueno, he parlat amb l'Ivan Prado, el coordinador de la Pallassos en Rebeldia, i estem mirant que ja xerrarem això portes endins amb l'Ajuntament de veure si és possible començar a fer algun festival maco i potent aquí a Calella. Sí.
Doncs Ernest, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Calella.
I gràcies a vosaltres, com sempre. Merci.
Avui dimarts tota l'activitat esportiva del cap de setmana i d'aquesta setmana a partir de 2:15 amb el programa La Banqueta. Tota la informació amb Badoi Char. I ara és moment del temps. Dimarts ennuvolat, temperatures rondant els 25 graus i per demà ens espera un dia com el d'avui, ennuvolat, però amb temperatures més baixes que ens conduiran a possibles precipitacions de cara al dijous. I això és tot. Aquesta és tota la informació d'aquest dimarts. Més notícies demà aquí, a Ràdio Calella, a primera hora. Fins la propera.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.